minuts per sobre de les 11 del matí. Continuem amb més temes al Planeta Prat. Avui tenim un programa ben intens i parlarem de plagues a la ciutat perquè s'acosta l'estiu, comencen també a pujar les temperatures i doncs comencem a veure alguns animalons que comparteixen la ciutat amb nosaltres. Alguns ens agraden més i d'altres menys. I també volem saber doncs, quins tractaments es fan i quins riscos poden comportar doncs, les plagues. En aquest cas, sempre convidem al cap del Departament de Salut Pública, l'Héctor Gómez. Què tal? Benvingut.
Bé, bon dia.
Què és el que considerem plaga a la ciutat del Prat?
Nosaltres considerem plaga aquells animals que no volem que hi siguin. Després tenim altres animals que hem de controlar la seva proliferació, la quantitat de població que tenim, com podrien ser els coloms o podrien ser les cotorres, sí, que tenen consideracions diferents, però una és una espècie invasora. A més, també hem de regular el tamany de població d'animals de companyia, com podrien ser els gats, però plagues són aquells que volem que n'hi hagi zero, sabent que és impossible que n'hi hagi zero.
Clar.
Val? Per tant, tots aquells que no, estan molt concentrats en un lloc, no n'hi hauria d'haver-hi tants, els hem d'esterilitzar, tot això no són plagues.
Llavors, amb aquesta premissa, quins animals sí que són plagues?
Bàsicament, rosegadors i paneroles. Després tenim doncs, avisos que nosaltres classifiquem com avisos de plagues, doncs, tot el que siguin vespes i abelles. Sabem que abelles són animals protegits, però que a l'observador a vegades no els sap distingir.
Sí.
Tots aquells, insectes i àcars que estan vinculats a animals de companyia, puces, paparres, que anem trobant també periòdicament, i després tota la resta de consideració d'altres que no entren en aquests grups. Per valorar una mica el tamany d'aquest tot això, entre el 30 i el 40% dels avisos anuals són de paneroles i entre el 30 i el 40% dels avisos anuals són de rosegadors. Després, tota la resta de coses. Amb la qual cosa estem parlant de que bàsicament aquests dos grups són amb molta diferència els més abundants. Tenim anys que hi ha més rosegadors, anys que hi ha més plagues, però més o menys estem al voltant d'això.
Quins tractaments es fan des de l'Ajuntament per intentar aconseguir doncs, revertir aquests problemes i arribar a aquesta xifra zero que ja hem dit al principi que era quasi impossible?
Nosaltres fem tractaments, el que diem preventius, tractaments aquelles instal·lacions, perquè nosaltres tenim un doble paper aquí, per una banda som l'administració, per altra banda també som titulars de moltes instal·lacions. Per la qual cosa nosaltres fem els controls cada 3 mesos i cada 6 mesos d'oficines, despatxos, centres cívics, magatzems, qualsevol instal·lació que sigui propietat de l'Ajuntament, en funció de l'ús que tinguin, doncs cada 3 mesos o cada 6 mesos, com hauria de fer qualsevol titular de qualsevol instal·lació. Qualsevol privat és el responsable de que no hi hagi proliferació de plagues a dintre del seu espai. Aquest és el nostre paper com a propietaris i titulars d'instal·lacions. I per una altra banda, nosaltres també controlem la presència de plagues a via pública i, sobretot, clavegueram. A via pública i clavegueram no podem fer tractaments a via pública en superfície. Estem parlant de verins, que són químics, que són inespecífics, és a dir, poden afectar moltes espècies, i la regulació dels productes i la forma d'aplicació dels productes amb la normativa europea és extremadament restrictiva, molt restrictiva. Val? Per tant, nosaltres sempre hem de fer tractaments amb espais tancats o amb espais on no hi hagi un accés directe a persones, a infants, a gossos o qualsevol altre animal del medi que podria perjudicar-se per això. Val? Amb la qual cosa, els tractaments nosaltres els fem al clavegueram. Nosaltres al clavegueram fem tractaments cada 2 mesos amb un reforç al mes de juny. És a dir, tots els mesos senars i al mes de juny. 7 tractaments al clavegueram a l'any.
Com es fa? A quin clavegueram se selecciona? No sé si és també pels avisos de la ciutadania, que es fa un mapeig.
Clar, hi ha un històric dels punts on hi ha hagut presència de plagues. La cosa, la intensitat i el reforç que es fa amb aquests diferents punts és en funció de l'històric que nosaltres hem tingut. Hi ha zones que mai hi ha cap avís de plagues, no hi ha presència de plaga, col·loques el verí i no hi ha consum. Amb la qual cosa, aquests punts són uns punts de control rutinari i està als altres espais on tenim més intensitat, doncs tractem cada un dels diferents punts, aixequem tots els registres, totes les tapes dels invernals i col·loquem allà dintre el verí.
Ara el mes de juny es farà aquest reforç, però...
Bueno, ara el mes de maig en farem un també.
Ah, perfecte.
Clar,
val.
Tots els mesos...
Justament t'anava a preguntar.
Els mesos senars, mm-hmm. O sigui, a gener, març, maig, juliol, setembre i novembre, fem el tractament rutinari i, a més, un extra al juny, per al que deies tu al principi, de les condicions climatològiques, del règim de llum... Vull dir, sí que, evidentment, la multiplicació de les plagues és més ràpida amb si la temperatura augmenta, però bàsicament és que la gent ho veu més perquè hi ha més hores de llum. No és que n'hi hagi... Sí que n'hi ha més, però no. La gran diferència és bàsicament que es veuen més.
Uh-huh. Anem al tema més concret, per exemple, parlant de les rates. Quines conseqüències poden comportar doncs, el fet de coexistir, conviure amb rates a la ciutat?
Actualment no estem en una situació en què hi hagi zoonosis, no hi ha trànsit de malalties que vagin d'animals, en aquest cas un mamífer com és una rata, a persones. Sí que ara les notícies
sí,
estem parlant
ara estem seguint l'antivirus.
Però clar, estem parlant d'una malaltia molt concreta que algú l'ha de tenir, que fa servir la rata com a vector, no només la rata, perquè no la transmet la rata, sinó els seus excrements, que s'han de secar, que s'han de pulveritzar, que han de ser inhalats. Vull dir, aquestes situacions, el medi, a la via pública, en un parc, això no passa, no pot passar. Val? Ha de ser en un espai tancat, on la plaga estigui molt de temps, on hi hagi aquest vector de la malaltia d'una persona passant per l'animal i tornant a una altra persona. Vull dir, no estem en aquesta situació. A ningú vol que hi hagi rates, però mateix el risc que hi hagi una transmissió d'un animal a una persona és extremadament baix.
Si veiem una rata al carrer, hem de trucar. O en quin moment això ens ha de preocupar?
Sí, qualsevol avís nosaltres el tractarem, indiferentment de que sigui una rata, que siguin 25.
Val.
I tenim un sistema absolutament antiformalista. Vull dir, una trucada, un correu, un comentari... Clar, si pengem un comentari a una xarxa que nosaltres no mirem, aquell comentari està molt bé, genera molt rum-rum, però no serveix de res, perquè no ens arribarà.
Per tant, telèfon de l'Ajuntament?
Telèfon de l'Ajuntament, correu genèric de l'Ajuntament, correu genèric de Salut Pública, qualsevol via, una instància, tot arriba, absolutament tot, excepte xarxes, que no està ningú mirant, tota la resta arriba.
Uh-huh. Clar, quan veiem alguns rosegadors sí que crida molt l'atenció, no sé si hi ha punts que són més complicats, que tingueu detectats on s'acumulen aquestes rates aquí al Prat.
Qualsevol punt on nosaltres detectem que hi ha acumulats, fem tractament de reforç. A part d'aquests tractaments preventius que comentàvem abans, hi ha tots els avisos, i tots els avisos es tracten. Quan hi ha un avís en un punt, anem en aquell punt, independentment de que hi hagi hagut un preventiu fa poc, fem un reforç, tornem a tractar, mirem quin és l'origen. Els punts on hi ha més rosegadors és el punt on es comunica el clavegueram amb la superfície. Si tenim un baixant en un edifici que s'ha tirat a terra, que hi ha un solar que no està tractat, que hi ha una connexió amb el clavegram que no s'ha anul·lat, per allà poden sortir plagues. Si tenim un trencament del clavegram pel propi arbrat de la ciutat, si les arrels arriben a travessar el clavegram, allò és una via d'accés. Veureu que hi ha molts escocells de la ciutat que tenen una malla metàl·lica al damunt, perquè no s'ha pogut arreglar encara el clavegram, i com a mínim el que es fa és evitar que surtin les rates per allà. Vull dir, clar, hi ha uns punts que... rates n'hi ha a tot el clavegram. O sigui, els llocs on veurem rates és algun lloc perquè està comunicat el clavegram amb la superfície. I ja està. Vull dir, quina és part de la nostra feina? Trobar quina és aquesta connexió, anul·lar aquesta connexió, evitar que et puguin tornar a sortir per allà, tractar, intentar reduir la població. Fer una bombolla amb tot el que és el Prat per eliminar totes les rates del Prat, això ens duraria menys de 24 hores, perquè és un nínxol ecològic que seria ocupat per rates que vindrien de l'Hospitalet, de Cornellà, de Sant Boi, i tornaríem a tenir colonitzat tot el clavegram en qüestió de dies. Però qual cosa, aquesta tendència a arribar a un zero total de plagues és totalment impossible, perquè la pròpia estructura humana de presència de persones, de clavegram, de presència d'alimentació... O sigui, hi ha molt aliment disponible en superfície. La gent no és extremadament neta, que diguem. Vull dir, la gent deixa les escombraries fora dels contenidors, les papereres, si cau en un parc infantil, cau un entrepà del nen, es queda allà al terra. Vull dir, clar, tot això s'ho menja algú. Els serveis de neteja no estan passant a cada segon a recollir aquestes coses. La qual cosa, la disponibilitat d'aliment, en un espai tan natural, tan ric com és el Prat, hi ha molt aliment disponible. Tant de forma natural com a acció de les persones. Amb la qual cosa, és una batalla que tenim bastant perduda. Què fem? Contenció, reduir la població en punts concrets, posar barreres físiques per evitar que surtin les plagues a la superfície i donar resposta a tots els avisos que hi hagi.
Si ens trobem que la rata sí que està dins de la nostra propietat, què és el que s'ha de fer?
Contractar un servei per eliminar aquelles rates.
Sí, aquí sí que depèn del propietari, no?
Nosaltres, dintre el contracte que tenim de control de plagues a nivell de la ciutat, dintre del plec de condicions hi ha un assessorament a propietaris i a particulars de cara a com fer, com afrontar aquesta plaga. Però és responsabilitat del titular. Aquí hi ha una lògica doble. Per una banda, el titular dirà no, és que la rata ha vingut d'algun lloc, no és meva. I nosaltres li direm, bueno, tu estàs criant rates que després arriben a la via pública. O sigui, és responsabilitat del titular sempre.
Anem amb les paneroles, perquè també hem vist com en els darrers anys es multipliquen, hi ha varietat d'espècies fins i tot. Héctor, què podem dir de les paneroles aquí al Prat? No sé si realment s'han multiplicat els avisos o no en els darrers anys.
Sí, s'han multiplicat els avisos. Val? No puc garantir que el nombre d'individus hagi augmentat, però sí que està havent un desplaçament de l'espècie habitual que hi havia, que era Blatta orientalis, la panerola negra, una panerola que viu exclusivament a dintre del clavegueram, que es multiplica dintre del clavegueram, que fa servir molt poc les ales, que es desplaça molt poc del lloc d'alimentació i del lloc de cria per buscar menjar, i arrel de... ja havíem tingut de l'altra espècie, ja havíem tingut algun avís a la zona de Frederic a Montseny, fins a Remolar, més o menys, però era un lloc molt controlat. Però la gran majoria del Prat teníem presència de Blatta orientalis, sobretot arrel dels confinaments més estrictes del Covid. Al no haver-hi aquest tant aliment disponible, doncs aquesta altra espècie, que és la periplaneta americana, que es desplaça moltíssim més, doncs, bueno, va tenir un avantatge ecològic durant aquell període i hi ha hagut un revertiment en quina és l'espècie majoritària de paneroles que tenim. En lloc de tenir Blatta orientalis, ara tenim sobretot periplaneta.
Periplaneta
és més gran, vola més, es desplaça moltíssim més per menjar, i el gran problema que tenim amb ella és que no fa servir el clavegueram de forma exclusiva com a punt de cria. Amb la qual cosa podem tenir que es trasllada, que es desplaça d'un lloc a l'altre, que s'alimenta dintre el clavegueram, però pot estar criant escletxes d'edificis, a baixos, a pàrquings, a garatges, i després, com que té una mobilitat molt més gran, doncs es desplaça a altres llocs, la veiem a la via pública. Hi ha hagut carrers que m'ha aixecat absolutament totes les tapes dels invernals, tots els registres, no hem trobat paneroles, i al cap d'una estona està tot el carrer ple de paneroles que està sortint d'algun lloc. Aquest control d'espais privats, portes de garatge que no tanquen bé, que no hi ha burlets, escletxes entremig de dos edificis, espais que hi ha entre dues parets mitjaneres de dos edificis on pot haver-hi paneroles multiplicant-se allà dintre, com a ajuntament no tenim capacitat de fer un preventiu amb aquests espais. Amb la qual cosa, els nostres preventius tenim els registres i els invernals d'aquell carrer, tenim bloc de verí que no està sent consumit, per una banda, sí, perquè aquestes paneroles estan trobant un altre aliment, i entre menjar verí i menjar entrepà, doncs elles també trien l'entrepà. A part d'aquests llocs de cria diferents, doncs clar, el control ens està sent molt més difícil, a part que es mouen moltíssim més. Si abans teníem una Blatta que es movia un metre i mig al voltant de la tapa de l'invernal, aquests animals es mouen 100 metres, amb la qual cosa és més fàcil que algú les vegi.
Clar. Quan dius que volen...
Totes
fins
les
a quina alçada
volen? Bueno,
o sigui, es poden entrar per la finestra?
Sí. Sé que no volies aquesta resposta, però...
Clar, Héctor, és que a mi aquest tema em costa molt. Jo
bueno,
tinc
però és la veritat,
jo t'he
de dir la veritat.
Però fins un tercer,
una
un
Blatta, potser un primer, un segon com a molt, sí, i una periplaneta, doncs, gairebé tot el que vulgui.
Ostres, clar, aquí mosquiteres, no?
Mosquiteres és una bona pràctica en qualsevol situació. Val? Perquè abans no hem parlat dels mosquits com a plaga, però estem en un delta, tenim 71 sí, quilòmetres de canals, tenim 300 hectàrees inundables, hi ha mosquits al Prat, com podeu sospitar.
Sí, sí, totalment.
I tenim un aeroport amb el qual passen més de 50 milions de persones a l'any, i tenim malalties on els mosquits són els únics vectors que hi ha. Amb la qual cosa, bueno, tenir la nostra casa protegida perquè no entrin mosquits és una bona pràctica. I aquesta mosquitera on no entren els mosquits, us garanteixo que les paneroles tampoc poden entrar.
Perquè és més habitual que entrin per la finestra que per el lavabo?
Depèn. Com són els baixants del lavabo? Al final tot és una qüestió estructural. O sigui, ens pensem que les plagues és una qüestió de l'animal, del verí, però al final és estructural. Si nosaltres tenim uns baixants de l'edifici que tenen arquetes, que aquestes arquetes estan protegides, que no hi ha cap trencament amb la connexió amb el clavegueram, les paneroles no poden atravessar sifons i pujar després 8 plantes. No poden. Però si tinc una connexió del baixant de l'edifici que connecta directament al clavegueram, sense arquetes, sense sifó, sense cap mena de sistema de contenció, i tenim els baixants eixuts perquè marxem de vacances, sí, i el del tercer i el quart no han tirat aigua durant un mes, doncs el del segon de sobte trobarà moltes paneroles. Clar.
Què és el que hem de fer si això passa? Bueno, si ens trobem una o paneroles a casa i si sospitem que poden estar fent niu.
Ja us dic, o sigui, evidentment la responsabilitat és de la comunitat de propietaris, però nosaltres donem assessorament. Nosaltres podem venir i indicar primer, veure, sobretot primer, si les paneroles estan a la comunitat, el primer que hem de determinar és si estan criant a la comunitat o estan accedint des de la via pública. Si estan accedint des de la via pública és responsabilitat de l'administració. Val? Llavors, allà la recomanació, a part de nosaltres fer un reforç del clavegueram per evitar aquest augment de població en aquella zona, és col·locar barreres físiques, tancar la porta, col·locar burlets, posar estructures que evitin que entrin. Si les paneroles s'estan multiplicant a dintre de la propietat, doncs hem de veure on s'estan multiplicant, perquè com hi ha humitat, calor, terra, i a vegades que la zona de comptador d'aigües, sí, doncs no està encimentat, hi ha restes de terra, hi ha gotejos, hi ha escalfor. Clar, això és una bomba de rellotgeria per la proliferació de les paneroles.
Aquest any s'espera especialment complicat amb totes les pluges que hem tingut i amb la calor que ja estem patint?
Aquest any està sent complicat amb tot. I sí, ja ho sabíem que passaria amb el tema de les pluges, però vull dir, hi ha una quantitat de matèria vegetal espectacular, clar, que és l'aliment principal de les paneroles, i, bueno, pues, clar, sí, és possible, és possible.
Us han arribat ja alguns avisos? Perquè aquí hi ha gent que ja n'ha vist.
Arriben paneroles. Aquest ja és... està bé com a conversa,
o sigui, però que estan tot l'any.
Hi ha paneroles tot l'any, sí, sí. Evidentment, amb l'augment de temperatura i amb més aliment disponible, perquè a la primavera i a l'estiu hi ha més aliment disponible també de forma natural, doncs la multiplicació és més ràpida. També el període de gestació i de desenvolupament i de passada a les fases de nimfa als adults depèn de la temperatura amb els insectes. Per tant, si hi ha més temperatura, també arriben a l'edat adulta i a l'edat reproductiva més ràpidament. Però n'hi ha tot l'any. No tenim una pauta. Quan els avisos, com que els registrem per dia, li fem un gràfic mensual. I sí que tenim una corba que augmenta una miqueta a maig-juny, baixa una miqueta juliol-agost, també la temperatura excessiva i menys població del Prat veient-les. Clar. Per tant, el número d'avisos també disminueix, torna a reduir-se una miqueta i després hi ha un repunt, depenent de la climatologia de les pluges, doncs al setembre, a l'octubre, principis de novembre, i després torna a baixar amb un basal de 20-30 avisos mensuals durant doncs, novembre, desembre, gener, febrer, en funció, ja et dic, molt depenent de la climatologia. Però la corba aquesta amb els dos pics, maig-juny, setembre, octubre, novembre, la tenim cada any.
Ah, si veiem una gran, vol dir que pot ser que estigui fent niu o és millor una gran que una petita?
No té res a veure. El que és important és l'espècie, val? Perquè si nosaltres veiem una panerola petita i totes són petites i són dauradetes, marronetes, grogues, allò és una altra espècie. És la Blatella germànica, i aquella no està a la via pública, no està als parcs, no va pel carrer. O sigui, s'ha multiplicat a dintre de casa teva. Val? És la panerola típica dels bars xungos d'abans, sí, amb serradures al terra, tarimes de fusta, màquines de refredar les ampolles molt calentes i humides per darrere. És,
clar.
No és una panerola que visqui al carrer. Si veiem panerola rossa, està venint d'un espai privat, segur.
Aquella és més petita?
Aquella és bastant més petita.
sigui, la gran és la que ara s'està expandint.
La més gran, sí? Més vermellosa, més sí. marronosa, que és la, una miqueta més ovalada, és la periplaneta, que és la que ara mateix ens està substituint com a espècie principal a la Blatta orientalis, que és aquella negra, la negra de clavegram mm. típica.
Això de no matar-la trepitjant-la perquè expandeixes els ous, és un mite o és veritat?
La femella porta l'auteca madura a dintre del seu cos durant un temps. Si és una femella que està fecundada i que porta una auteca, si xafem aquella femella, l'auteca queda fora. I si no hem aplastat l'auteca, aquells ous pot ser que siguin útils encara. És millor fer servir mètodes químics per eliminar la panerola completament.
És a dir, s'han fet resistent a molts d'aquests mètodes químics també.
Bueno, a veure, alguns... No. Els que, clar, a veure, el llistat de productes químics que es fan servir com a productes antiplagues es revisen anualment. Se sap.
Val. Ah.
No és una resistència com un bacteri pot haver desenvolupat una resistència a un antibiòtic. No. Clar. Tots els productes que estan actualment legalitzats per fer servir contra les paneroles continuen funcionant.
Doncs recordem el telèfon de l'Ajuntament, que és el 933790050, per si volem fer aquest avís. salut@elprat.cat també per avisar en quins espais hem vist paneroles o rossegadors. I Héctor, no sé si em deixes més preocupada que abans fins i tot, però és una realitat amb la que hem de conviure i per tant més val saber el que s'està fent i el que podem fer.
Exacte.
En cas de trobar-nos. Moltes gràcies per acompanyar-nos.
Molt gràcies avui. A vosaltres.
Que vagi molt bé.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
El Prat Film Office ha presentat els nous spots amb què reivindica el cinema fet a casa i el talent local.
Unes 300 persones han fet un crit contra el genocidi a Gaza en una concentració a la plaça de la Vila.
Aquest divendres, al Centre Cívic Jardins de la Pau, s'ha estrenat una nova edició de la Nit en Dansa.
Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio, 91.6 de l'FM. Sintonitza'm.
El jazz ha arribat al Prat Ràdio i ha arribat per quedar-se. Cada diumenge de 10 a 11 de la nit, un recorregut apassionat i apassionant als estàndards imprescindibles de la nostra música. Jazz setmanal, jazz per tots els afeccionats, els de sempre, els que s'acaben d'incorporar i els que ho són i encara no ho saben. Ja setmanal, cada diumenge de 22 a 23 hores.
Loco. Tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
Te'n recordes dels vinils que giraven al tocadiscos? Això és història viva. Tots els dijous de 8 a 9 de la nit, la música del segle passat posa la màquina del temps en marxa. Hits, curiositats i històries que va fer vibrar tota una generació. Música del segle passat, 91.6 de l'FM, al Prat Ràdio.
Són 11:45.
Serveis informatius, al Prat Ràdio.
Bon dia, us parla Rocío Santa Eufèmia.